Us dèiem que avui serà un dia important al Parlament de Catalunya, d'entrada perquè la consellera de la Presidència, la Laura Vilagrà, hi ha de compareixer i compareix a petició pròpia, si no ho hauria hagut d'acabar fent, perquè tant el PSC com Junts, per exemple, ho havien registrat, ho havien sol·licitat. Per tant, serà interessant de veure com la consellera s'explica després d'aquesta setmana de despropòsits que ha acabat amb un cessament i ahir a la tarda ho sabíem amb la convocatòria una altra vegada de tots els exàmens, els dies 1 i 8 de juliol, que ara us ho hem explicat. La portaveu dels socialistes catalans al Parlament és l'Alícia Romero. Senyora Romero, com estem? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què n'esperen de la compareixença de la consellera Vilagrà avui al Parlament?
Doncs esperem explicacions i certeses, perquè de moment, no, evidentment, no n'hem tingut cap. I crec que calen moltes explicacions. Primer, demanar disculpes de nou a aquests 13.000 aspirants, no?, que van patir el caos organitzatiu del govern de la Generalitat aquest cap de setmana passat, i després doncs, totes les explicacions oportunes, perquè nosaltres que hem fet feina aquests dies i hem estat revisant els contractes que s'han fet i com ha funcionat tot, doncs veiem que la Generalitat tenia responsabilitats també en l'organització d'aquestes proves i, per tant, aquesta descàrrega que fa el govern de la Generalitat a l'empresa em sembla que no és de rebut. La Generalitat ens ha d'explicar si realment ell va portar a terme de manera exigent les seves pròpies responsabilitats, que les tenia i moltes en aquest desenvolupament de les proves, i en fi, esperem doncs, que la consellera ens pugui contestar totes les preguntes, són moltes, i també quins fonaments jurídics es basen també per haver pres aquestes decisions, no? Perquè, en fi, finalment es van fer moltíssimes proves també, no? I, per tant, repetir-les de manera massiva, doncs, espero que ens expliqui jurídicament en què es basen, perquè ens podríem trobar doncs, una allau de denúncies de molts d'aquests aspirants, no? I, per tant, en fi, esperem que ens ho pugui explicar bé, perquè nosaltres en aquests moments tenim molts dubtes.
Vostè creu que la consellera de la Presidència hauria de dimitir després del que ha passat amb aquestes oposicions?
Nosaltres ara el que estem dient és que primer que ens agradaria escoltar les explicacions. Ja no ens va agradar ahir que fes una roda de premsa unes hores abans de comparèixer al Parlament. Ens sembla que, en fi, s'ha de mantenir un cert respecte institucional i sobretot amb un tema greu com aquest, ja no ho va fer, però ara estem una mica molestos, però de moment el que farem és escoltar les seves explicacions, a veure què ens diu, si aclareix tots els dubtes que nosaltres tenim, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, nosaltres no descartem res, però tampoc a la primera de canvi creiem doncs, que haguem de demanar això. En tot cas, ella té la responsabilitat i si creu que és prou greu el que ha passat, doncs ja prendrà les decisions. I si no, veurem com va avançant tot plegat, perquè crec que hi ha masses incògnites a respondre aquí i bueno, veurem avui què ens diu i a partir d'aquí, doncs, evidentment, ja saben vostès que tampoc tenim problemes amb demanar dimissions de consellers o reprovacions quan la seva gestió ha estat, en fi, un desastre, com és el cas.
Clar, deia que li sorprèn que finalment s'hagi optat per repetir totes les proves, no? Ho dic perquè aquesta setmana nosaltres parlàvem, per exemple, amb el Manel Pulido, que és el responsable de Comissions Obreres de Funció Pública, per tant, una de les persones que ha estat reunint amb la consellera, i ens deia, per exemple, que entre les moltes proves que es van fer dissabte n'hi havia del Departament d'Ensenyament, que s'havien fet totes elles amb personal del Departament d'Ensenyament i que ells entenien que no calia de repetir-les perquè s'havia fet tot correctament, que havia sigut només en algunes.
Clar, aquesta és una de les preguntes que avui li farem a la consellera, no? Avui la nostra portaveu, la Marta Moreta, doncs insistirà molt en això, no? En què es basen, en quins informes jurídics es basen per decidir repetir totes les proves, perquè com molt bé deia el Manel Pulido i ens han explicat el sindicat i també el FACTAT, va haver-hi algunes proves que malgrat haver-hi retrasos i dificultats, no? Doncs amb les aules, que eren menys de les que haurien d'haver estat per tantíssims opositors, doncs és veritat que es van desenvolupar amb una certa normalitat. Jo penso en un opositor que diu, escolti, vaig fer l'examen em va anar bé, per què l'haig de repetir, no? És a dir, aquí crec que es poden generar, moltes inseguretats jurídiques i espero que la consellera vingui avui preparada per respondre'ns, perquè, en fi, crec que és prou greu el que va passar i, per tant, aquí podem tenir problemes després jurídics des de la pròpia Generalitat per això que deia, no? Allau de denúncies als tribunals de molts opositors que creien que no és just el que es repeteixin tantes proves i totes, vaja.
Li ha sorprès el que ha passat amb aquestes oposicions, senyor Romero?
Jo sí, crec que, en fi, crec que fins i tot diria que s'ha de fer un esforç per fer-ho tan malament, perquè realment és increïble. Pensi que a Catalunya es fan moltíssimes proves d'aquest tipus. Mira, sense anar més lluny, les PAU, no? Les proves de selectivitat es fan cada any. És a dir, tenim experiència en fer proves massives, les universitats tenen experiències, els ajuntaments grans com Barcelona, com Hospitalet. L'altre dia m'explicava l'Ajuntament de Barcelona que havia fet una feia poc amb 10.000 opositors. És a dir, constantment es fan oposicions d'aquest tipus. Llavors, clar, que s'hagi fet una oposició així i hagi funcionat tan malament, ha sigut tan caòtic, un pensa, en fi, que quasi s'han hagut d'esforçar, no?, per arribar a aquest punt. Sap molt greu perquè afecta persones. I no només en aquell moment, pensi que quan un opositor es presenta porta molts anys no?, o mesos d'estudi, de vegades deixar la família, els amics, per dedicar-se a això, aquell dia de l'examen és una fita, i que ara et diguin doncs, que això no valgut per res, que s'ha de repetir, em penso que té un punt, no?, fins i tot de, doncs, això, de falta de respecte per aquestes persones. Jo, sincerament, no entenc com es va poder fer tan malament, i a veure si avui la consellera aclareix algunes coses.
Aquesta compareixença que s'ha de fer a partir de 12:15 del matí, que evidentment nosaltres també n'estarem pendents. Per cert, senyora Romero, ahir finalment va tirar endavant el decret de sequera, sí. I el decret de sequera va tirar endavant com vostès havien demanat des del primer moment que es fes. Junts també estava en la seva línia. Ja li van deixar clar al govern, després d'aquella cimera, jo diria que fallida, ja ho dic jo, el govern no va calibrar en la qüestió d'aquest decret exactament en quina posició està des del punt de vista parlamentari al Parlament.
Sí, és evident que el govern encara no és conscient de la seva realitat, que és una minoria parlamentària amb 33 diputats i que, evidentment, amb una minoria parlamentària no pots aprovar moltes iniciatives legislatives. Aquell decret de fa més d'un mes es va convalidar gràcies a la responsabilitat dels grups de l'oposició i amb el compromís que el govern fes un nou decret modificant aquelles coses que nosaltres creiem que no eren, no?, que no s'ajustaven o que podien millorar-se. El govern no ho va fer i al final l'oposició no ha hagut de prendre la iniciativa. I en aquest sentit es van fer una iniciativa, Junts va fer una altra, ha arribat abans, diguéssim, al ple la de Junts per Catalunya, i en fi, jo crec que en aquest sentit s'ha demostrat que la iniciativa l'hem agafat els grups, i que és veritat que no s'entén per què un mes després Esquerra ha acabat acceptant el que la majoria del Parlament volia, no? Jo, sincerament, penso que moltes vegades Esquerra està mirant massa la CUP i els comuns quan són tres grups que no fan majoria i en canvi, no és capaç, doncs, de sumar els esforços amb la majoria parlamentària. Ahir es va veure més de 100 vots, més de 100 diputats a favor d'aquest projecte de llei, de mesures urgents per la sequera. Sincerament, crec que es podia haver arribat abans i moltes vegades jo crec que els prejudicis d'Esquerra i aquesta mirada constant a la CUP i els comuns li fa, doncs, no situar-se a la centralitat, no? I en fi, sap greu per haver perdut aquestes setmanes, però també, en fi, satisfets perquè hem fet feina en aquests darrers dies i hem pogut arribar, doncs, a aquest acord, amb aquestes mesures importants, règim sancionador, les inversions importantíssimes, i per tant, doncs, bueno, malgrat tot, doncs, satisfets, i esperem, doncs, que ara el govern sigui un bon executor de totes aquestes propostes.
Que el Parlament ara hauran d'abordar una qüestió complicada, sobretot perquè no està prevista en el reglament, que és com substituir un president, en aquest cas, del Parlament de Catalunya a mitja legislatura. Creu que serà una situació senzilla de desencallar, tenint en compte que dijous vinent de matinada arrenca una campanya electoral?
Doncs miri, li diré, podia haver estat senzilla perquè el grup socialista va presentar una proposta per modificar el reglament justament perquè es pugui cessar qualsevol membre de la mesa durant una legislatura per diferents motius, no? No ens imaginem només el cas de la senyora Borràs, sinó el cas que algú estigui molt malalt i se'l pugui substituir. Per tant, van fer aquesta proposta i els partits independentistes la van tirar enrere justament en aquest ple també. És a dir, que no només no posen una solució per substituir una presidenta condemnada per delictes de corrupció, sinó que sobre, quan algú posa alguna solució, tampoc la volen. Per tant, jo aquí crec que en el fons estan emparant actituds corruptes i això és el que em sap greu, no? Ahir alguns grups ho deien en el ple del Parlament, no? I a nosaltres ens sap greu que no solucionin això, no ho han fet tot aquests mesos. Vull recordar que la senyora Borràs està suspesa des del 28 de juliol, és a dir, fa molts mesos, i evidentment un pensa que no ho resoldran ara abans d'unes municipals ni menys en campanya, no? Però sap molt greu perquè al final el Parlament no està recuperant la normalitat que necessita i conselleria, no té una presidenta en plenes funcions i crec que, en fi, que no donem una bona imatge ni un bon exemple als ciutadans, a qui els hi demanem constantment exemplaritat i que compleixin les lleis. No?
Una solució ràpida seria que Junts per Catalunya proposés un candidat alternatiu i ja està, i que el Parlament continués com fins ara, senyora Romero, o s'ha d'entrar en un període de consultes, de reunions i d'acords entre els grups per trobar un nou president o presidenta del Parlament, com si comencéssim de zero?
No s'ha de començar de zero. El que podria passar, primer, en aquests moments, la mesa ha dilatat la decisió de que la senyora Borràs perdi la condició de diputada, perdi l'escó, perquè ahir en el ple també van incorporar de manera urgent un nou punt a l'ordre del dia per fer un recurs al Tribunal Suprem, per tant, per allargar aquesta situació dilatòria. És a dir, que un pensa que no passaran els propers dies perquè estan dilatant la situació. És a dir, ningú està prenent la decisió a la mesa de que se li tregui l'escó, com diu la Junta Electoral. Per tant, com que no se li treu l'escó, doncs, en teoria, aquesta senyora és diputada i, a més, està suspesa com a presidenta. Per tant, què hauria de passar? Primer, que ella fes un pas al costat, que ja és evident que no el farà, perquè no l'ha fet en tots aquests mesos. I, per tant, és impossible poder plantejar la seva substitució. Ara, en el dia que sí que definitivament doncs, perdi l'escó, és veritat que es pot convocar un ple i es proposa un, dos, tres, els candidats que siguin, i es vota, i el que té majoria doncs acaba sent el president del Parlament. No cal fer consultes ni res, és senzillament la realització d'un ple amb els candidats que tothom proposi i el que, evidentment, tregui millor màxim suport o més suport doncs, és el que serà president o presidenta. No?
Què passa? Que tal com està el Parlament, aquest ple podria acabar en que ningú tingués prou majoria. També és cert que passades quatre votacions la presidència seria pel PSC.
Seria pel partit més votat. Bueno, depèn dels...
Sí, home, sí, seria pel partit més votat, però en aquest cas el partit més votat és el PSC.
És el PSC. Sí, si tothom es vota a ell, sí. És a dir, sí. Si tots els partits voten el seu candidat, és evident que llavors sortim nosaltres. Sempre poden haver-hi acords diferents que faci que no siguem nosaltres, aleshores. Però és evident que si tothom es vota el seu candidat i no hi ha negociacions, podem, evidentment, acabar tenint la presidència del Parlament nosaltres, que, per altra banda, no seria estrany. Som el primer partit de la cambra, tenim el cap de l'oposició en les nostres files, Salvador Illa, i, per tant, tampoc seria estrany. No? Però bé, no crec que els partits independentistes busquin això ni vulguin això, i, per tant, suposo que acabaran arribant a un acord i tindrem un president o una presidenta de Junts. Però aquestes, de veritat, accions dilatòries per no voler assumir la responsabilitat, realment, em sembla que no són de rebut després de 9 mesos d'allà, de no tenir la situació normalitzada.
L'Alícia Romero és la portaveu dels socialistes catalans. D'aquí un minut arribarem al punt de les 9 del matí. El Parlament comença avui ja a tenir feina, evidentment, de tot això que n'estem parlant. Senyora Romero, gràcies per aquests minuts.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon que vagi molt bé, molt bon dia. N'estarem pendents, evidentment, aquí a Ràdio Estèl i us ho anirem explicant al llarg de la jornada. Una compareixença avui important, la de la consellera de la presidència, perquè deia ara l'Alícia Romero, ahir va fer una roda de premsa, cert, ahir la consellera Vilagrà va donar algunes explicacions, les primeres públiques, però avui seran ja els diputats de la resta de partits qui li podran preguntar per aquesta gestió desastrosa que hi va haver de les proves fiscals que es van fer i després de les decisions que es puguin prendre o que s'han començat a prendre al llarg d'aquesta setmana. Entre elles, la de repetir totes les proves que es van fer dissabte passat, els dies 1 i 8 de juliol. Totes les proves. Avui haurem d'entrar al detall per aclarir si realment són totes les proves. Fem una pausa molt breu per la publicitat, obrim el temps de tertúlia i en seguim parlant.
Ràdio Estel.